Parlem de comunicació, vam parlar de comunicació assertiva, de comunicació en les parelles, ho vam fer amb l'Helena Puigguitart. Helena, molt bon dia.
Bon dia, noi.
Estem contents de tenir-te aquí amb nosaltres perquè l'Helena és psicòloga, és comunicadora. De fet, la podeu trobar també a la xerrada TED, Reinventar-se professionalment. I avui volíem recuperar un tema que vam parlar que era molt important, aquest art de comunicar-se, però vam dir, compte, perquè hi ha la comunicació amb les noves tecnologies que ens ha complicat, ens ha facilitat la vida, però també ens l'ha complicat molt. Estaries d'acord amb aquesta doble vessant de les noves tecnologies?
És un tema que té molta, molta xitxa, perquè el WhatsApp és una cosa que s'ha generalitzat. És veritat que trobes algú de tant en tant que no el té, però per una qüestió ja de punt
principis.
De dir no vull tenir WhatsApp, i em sembla perfecte, però una gran majoria tenim WhatsApp, i jo m'incloc, no? Aleshores, clar, la comunicació ja no és la comunicació de tu a tu. Abans la comunicació, com a molt, podia ser amb telèfon, no? I no sé si abans de tot amb telegrama. Però què passa? Que ara, quan teníem telèfon, ens sentíem. Amb el WhatsApp sí, podem fer àudios, però també tenen particularitats. Perquè no tens la mirada de l'altre al davant, no el tens on time, en el moment, no és simultani, no? Aleshores, jo puc parlar com amb una certa distància. Llavors, això, dominar també l'art del WhatsApp, jo crec que s'hauria d'incloure com a aprenentatges que hem de tenir en aquesta societat. I moltes vegades saps que reivindico les escoles d'afegir, i molts mestres t'ho diuen, d'afegir doncs, l'ús de les xarxes socials, crec que és indispensable amb el tema dels nens i les nenes. Inclou tot aquest tema que s'està parlant als mitjans de comunicació del tema del porno, d'aquest consum que fan de coses que no els hi toca des de molt, molt joves i que els afecta extraordinàriament en el que és el seu desenvolupament i a la seva mirada, la seva identitat sexual, de les relacions amb l'altre a nivell sexual. És a dir, tot això hauríem d'incloure a les escoles i també hauríem d'incloure com ens comuniquem a través de les xarxes socials. I això inclou també la comunicació per WhatsApp. Aprendre maneres. Per què? Perquè no en sabem. I perquè tu et trobes en consulta, molta gent, per exemple, quan es comencen relacions de parella, no tenen ni idea de com fluir amb el WhatsApp. I és supercuriós, i és una cosa que te la trobes i que porta molts mals de caps.
Clar, suposo que també va per generacions, és a dir, si tu ja has nascut en una generació que ja t'has educat així, ja tens molts dels còdics interioritzats, però hi ha generacions en què ens costa molt més. De fet, tu havies parlat de que el 70% de la comunicació és el to, i on t'està el to en el WhatsApp?
Exacte.
I segurament sí que hi és aquest to. I potser els codis són diferents, és a dir, el que per tu és un to lleig no ho és. Com detectem aquest to, aquest 70% que se'ns escapa?
Mira, per què van fer el WhatsApp i van posar àudios?
Esclar.
Perquè hi havia una carència brutal. Perquè hi havia una carència brutal de realment la comunicació escrita es perd molts d'aquests codis que tu dius que necessitem les persones al nostre cervell per desxifrar el que l'altre ens està dient. I jo sempre em remeto a un vídeo que no l'he pogut mai recuperar i el vaig veure potser fa 10 anys, imagina't de quan t'estic parlant, on era un vídeo curtet, on era una parella que simultàniament tu veies els dos que s'estaven comunicant per WhatsApp i s'estaven comunicant asseguts amb una taula fent un cafè, de parella joveneta. I el WhatsApp reproduïa exactament el que estaven dient a la taula. Era molt bo. Què passava? Que els que estaven per WhatsApp acabaven barallats i ho deixaven, i els que estaven en presència acabaven rient, agafant, marxant a fer alguna cosa. I es deien, noi, les mateixes frases. Què volia dir? Que jo puc escriure allò i allò acaba amb una discussió perquè estic xifrant a partir de mi perquè em falten claus, vale? I en canvi, quan estic amb una persona en directe, aquestes claus les tinc i el nostre cervell encara avui necessita aquestes claus per assegurar-se de què està passant. Necessito la teva mirada, el teu to, l'entonació, com acabes la frase, perquè moltes vegades l'acabament de frase és el que indica està enfadat o no està enfadat, no? Doncs aquestes coses, aquest vídeo era supergràfic perquè ens ensenyava això, que necessitem aquestes claus.
Però clar, cada vegada s'utilitza més el WhatsApp i a més hi ha generacions, com dèiem, que ja han crescut amb ell fins al punt de que comentàvem també aquí la primera pedra que el telèfon de l'Esperança havia generat un WhatsApp per comunicar-se amb gent en situacions desesperades.
Exacte.
Que figura que t'hauries de poder atrevir a voler transmetre-ho tot per telèfon i no ho aconseguien. Necessitaven un WhatsApp per fer-ho. Realment acabarem prescindint del telèfon perquè amb les generacions joves no t'agafen el telèfon, et responen al WhatsApp.
Tu i jo ho hem comentat amb els nostres fills, no? Sí. És tal qual, els truques, no et contesten i després et contesten amb un WhatsApp, què vols?
Sí, exacte,
i dius, perdó.
Que m'agafes el telèfon.
Exacte, vull parlar amb tu, no? I a vegades passa amb clients, suposo que tu et passa amb gent, amb entrevistats,
també,
que dius, mira, truquem-nos, que
acabarem abans.
Vale, nosaltres funcionem molt així encara, perquè evidentment venim d'una altra manera de funcionar.
Sí, sí, sí.
Però ells, és veritat, que el telèfon de l'Esperança faci això, ho trobo genial, igual que tot amb tot el tema, bueno, les situacions complicades, necessitem una mica de privacitat, no? Encara venim d'aquella cosa que encara hi és, de que si vaig al psicòleg i és un poble petit, no me'n vaig al poble del costat o una ciutat més gran perquè no sigui que em vegi la gent, no? És a dir, quan passem per situacions complicades, tenim encara, bevem molt d'aquest estigma social d'assenyalar que a aquesta persona li està passant alguna cosa. I aleshores el WhatsApp, com que s'ha generalitzat, ens dona més sensació de què, de privacitat. De fet, el gran problema amb les xarxes socials, de les animalades que es fan, de tot això, els haters, que és que tiro la pedra i és com si tirés la pedra invisible, ningú em pot trobar, no? Si jo pogués tirar una pedra i trencar alguna cosa i ningú em veu, doncs segurament hi hauria gent que faria aquestes animalades. L'altre dia sortia una cosa que vaig... De veritat, se'm van posar els pèls de punta, que era una pregunta que feien, que deien, què faries si sapiguessis 100% que ningú et veuria, ningú sabria que ho hauries fet? Posa els pèls de punta,
sí.
Perquè hi ha molt malestar al món, hi ha molt odi, hi ha molt de dolor, no? Hi ha gent amb tendències que podrien fer molt de mal. Doncs el WhatsApp, amb una petita escala, però perquè per això poso aquesta pregunta, seria, o a les xarxes socials, es posa un missatge, dic algú, però molt allunyat de l'altra persona. Què passa? Que a poc ens anem acostumant a felicitar per WhatsApp, ja no fem aquella trucada, i aquí jo sóc de les que dic que hi perdem.
I perdem segur. Però com ho podem suplir? És a dir, ara ja hi ha els emoticones que sembla que són dels boomers. Llavors hi ha aquests dibuixets i els memes i tot això. Això ajuda o no? Tampoc.
Sí,
és un altre codi?
No, jo crec que ajuda. Les coses que van sortint ajuden. Perquè fixa't que surt d'una base de... Surt una aplicació que et pots enviar missatges, punto, i a poc és com que es va perfeccionant. Per què? Perquè al final s'ha d'adaptar al cervell humà. I és veritat que el cervell humà s'està adaptant a aquestes coses, no? És allò que hi ha estudis que diuen que, per exemple, jo per què no ho faig servir tant? Puc escriure amb el dit gros, però no el faig servir tant. Jo sóc encara de les que escric, no? Més amb aquest dit. Potser sí, ja vaig fent. Però els més joves, tu saps que els dits, bueno, totes les parts del cos estan reflexats en àrees del cervell. Doncs aquest dit gros, que no s'utilitzava tant, l'àrea referent del cervell s'està fent gran amb la gent jove. Per tant, vol dir que no cal generacions perquè hi hagin canvis a nivell fisiològic. Vol dir que només de l'ús que n'estan fent aquest cervell tan plàstic, clar, està variant i està ampliant, exacte, l'àrea que representa, que és la del dit gros. Per tant, això provocarà canvis a nivell fisiològic. Les persones canviarem a base de... Bueno, no sé si acabarem abans amb el planeta, no?
No sé, perquè tal com anem, però...
Podria
sí
passar. Però realment és veritat que tota aquesta comunicació s'adapta a nosaltres i al nostre cervell, mentre aquest cervell també s'està adaptant a aquestes maneres de fer. Però sí que trobem que en la gent jove tenen com més vergonya a l'hora de fer coses que impliquin el telèfon, perquè és com s'han acomodat. Llavors, una de les coses que dic jo és que vivim en l'època de la comoditat i que les pors, les ansietats, tot això, són una dificultat de sostenir les coses incòmodes, quan generacions antigues estaven molt més acostumades a la incomoditat.
I aquí entra també un altre element, que és la immediatesa. És a dir,
sí,
envies un WhatsApp i estàs allà esperant a que et responguin, allò de no em deixis en visto.
Exacte.
Doncs també genera una altra ansietat.
Sí, i a més, però això podem fer un episodi només dedicat a això, perquè és molt interessant i podem agafar tots els punts. Si em deixen el visto, la persona diu, és que no em diu res. No, no, és que t'està dient molt. És que precisament això, per això et fa tan mal. Perquè el silenci és un missatge implícit a dintre. No és neutre, per res. Per tant, si jo et deixo un visto, t'estic dient alguna cosa important que fa mal. Això també passa a ser una nova clau de llenguatge que abans no existia.
Clar.
Tu no et trobaves una persona al carrer i li deies bon dia i la persona et mirava fixament els ulls durant 5 minuts.
No
pensat, li passa alguna cosa, no? Però amb WhatsApp això passa.
Sí, tant.
És com si fos això.
Sí, sí.
És impensable. Cara a cara, però sí que es dona en el terme de WhatsApp. Per tant, torna a ser una clau de comunicació. No em contestes i esperes 3 hores a contestar. Això és típic quan comencen les relacions. Molts m'ho pregunten, què faig? Contesto o no contesto? Aviam, sigues tu. Si no li agrada el teu jo, és millor que ho sàpigues ara i ho deixis ara, que no que sigui d'aquí 6 mesos que tindràs un daltabaix, perquè tindràs moltes més emocions i més, estaràs més vinculada, no? Però contesto de seguida els 5 minuts? Molta gent que em diu, bueno, em va contestar, però m'haig d'esperar fins la nit per dir-li. I dius, vale, però llavors, aviam, l'altra persona, què deu estar desxifrant d'aquesta actitud teva, no? Clar, hi ha molt llenguatge no verbal a on les persones ens perdem, Noé.
Per això és important també entrar en l'art de comunicar-se a través dels nous codis i els nous mitjans.
I n'hem de saber.
N'hem de saber i n'hem d'aprendre.
Exacte.
Doncs em sembla que tenim molts deures, sobretot la generació nostra.
Sí.
Perquè els altres ja més o menys van fent. Helena, com sempre, un plaer.
Gràcies, un plaer per mi també.